mercat de compra està impossible per la majoria de mortals i els portals immobiliaris van plens d'anuncis de pisos de lloguer petits a preus que fan trontollar qualsevol butxaca. Al Prat s'han posat en marxa diverses iniciatives que volen donar resposta a aquestes necessitats amb pisos destinats a lloguer social com els de la Cooperativa Obrera de Viviendas, on ja hi viuen els llogaters. Ara es posa en marxa una nova iniciativa que començarà a construir-se ben aviat. Ens ho explica l'Ivan Conde.
Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendas, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de dues habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espai. Xavier, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
Bueno, ha provocat doncs, que vam treure a licitació dos vegades aquesta obra i era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
Has comentat dos aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte has parlat d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria, doncs, muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs, el mateix amb un edifici. Doncs, no es construeix, sinó que es munta en el solar.
I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canvia quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
Bueno, clar, o sigui, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, vale? Al final, a l'any i mig, 2 anys d'obres, no te'l treu ningú i és lo normal, no? Això per la banda pròpiament de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges i tenint en compte doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la Cooperativa Obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la Cooperativa Obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds, jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000, i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula, de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
No, bueno, com el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre de sol·licitants, i això és una inscripció que sempre està oberta, ja es pot fer telemàtica o presencial a Pretespais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre de sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és, les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar, i esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer et pots assabentar perquè doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que a més et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Llavors poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any, vale? O sigui que és important que ara durant l'estiu les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que o just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de zero emissions, i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta, vale? O sigui, per una banda tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més es sumen amb sistemes de tant de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa, vale? Llavors compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 5-70 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge, vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de 2 habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs, tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
Parlant d'habitatges, no? Ja la promoció de 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendas ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé, o sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, ja, o sigui que les boletes amb el número estaven totes incloses dins del bombo. Es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant, i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat, sí que ens van traslladar, doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o bueno, de fet en el cas de la cooperativa obrera un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara hem introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar, i hem incrementat, doncs, en uns 15 punts la participació, o sigui, més, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment, doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament, doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris, i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran, i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella, doncs, que li toca un habitatge i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge, i un habitatge assequible el deixa de tenir. Aquesta persona, doncs, està molt satisfeta.
En aquest sentit, hi ha també oberta, no?, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial, sí, per part de Som Ciutat, a la zona, podríem dir, nova d'11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal. Que ens pots explicar d'aquesta promoció?
Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i altra són en règim de propietat. A més a més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre, i per això es justifica que per després participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges, perquè encara que siguin promocions privades, com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu a sobretot que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3, o fins i tot a Prat Espais, perquè es promoguin habitatges de lloguer, vale? De protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs, que són de propietat; segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat; i després, que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada a les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra a la sol·licitud és el primer, doncs, que té possibilitats, i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors també ens van demanar a Prat Espais col·laboració, doncs, per la revisió de les seves bases i també, doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció, per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre de sol·licitants, doncs hem acceptat encantats de col·laborar amb ells, doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell de donar difusió.
Xavier, ens queda un minutet i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca per què, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és, i és la que és des de l'any 2018. Cada cop, doncs, preus de lloguer més cars, i de compra-venda també, i cada cop menys oferta, ¿vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat, i segurament tindran un impacte a la baixa. Però clar, realment el mercat continuarà anant a l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial, tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i evidentment, doncs, continuar també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
Hem parlat amb Xavi Anzano, el gerent de Prat Espai. Xavi, moltíssimes gràcies.
Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
Pues molt bé, molt bé.
Avui ja parlem d'estiu, eh?
Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, no?
És igual, la calor ja la fa dies d'estiu.
La calor ja, sí.
Has anat a la piscina ja?
He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. O sigui, estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que em costa entrar.
Que a mi la canalla no, eh? No té el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que puguem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu, no? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de sí. Cremar... Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
No, aquí no entro, aquí no entro. No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
I petards també ets de les que... Els... Sí,
i petards no? tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Pili, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és el només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços, doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara, tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
Sí, perquè aquesta és l'altra. Als lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
I per tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en que si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat, perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
el
no?
Pa, exacte, pa. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
a la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa Impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar. Jo ja tinc el meu exemplar, i el podem comprar a diverses llibreries, però si no, també recorda'ns el, com es diu la web.
L'editorial es diu Dashbook, però Dashbook. També es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
D'acord, una abraçada.
A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Continguts en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país.